Por la tarde bala negra, bala negra soledad, combatea en la cabeza, va vendiendo rica fruta.
Les cuines són part de l'habitatge, però la majoria d'habitatges històricament els han concebut arquitectes homes al llarg de la història. I per tant, com que era un lloc on no hi entraven, no s'hi escarrassaven massa a l'hora de construir-les. En els últims anys, una colla de dones, sobretot, han vist la necessitat de repensar aquest model i de qüestionar tot el missatge que l'arquitectura ha enviat a les generacions posteriors. Una d'aquestes és Isabel Segura, historiadora i autora del llibre Cuines de Barcelona, que reflexiona sobre la feina dels arquitectes a l'hora de dissenyar les cuines. Tots els espais tenen un significat.
És a dir, l'espai no és neutre, per tant, al darrere de la persona que està dibuixant, que està construint, hi ha una idea de família, hi ha una idea de les persones que l'habitaran. I no sempre la realitat ha anat, diguem-ne, darrere o ha seguit aquest imaginari de família nuclear estàndard.
El poc valor que se li ha donat a les tasques fetes per les dones s'ha resumit durant anys en la manera de concebre les cuines.
Crec que hi ha una vinculació estreta entre aquesta ignorància voluntària que hi ha hagut envers l'espai físic de la cuina i tot el que en ella es fa i qui ho fa.
Vaja, que el peix que es menjava tota la família es devia cuinar en algun lloc, però a qui li importava aquell lloc? Coincideix Zaida Mouchi, arquitecta i urbanista, autora del llibre Mujeres, Casas y Ciudades.
Nunca ha interesado mejorar la cocina porque ha tenido siempre una esclava, una trabajadora muy económica, una fuerza de trabajo muy económica que por tanto y que no se queja. Y que tanto, ¿para qué mejorarla, no?
Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino.
Al segle XX les cuines no tenen aigua corrent ni electricitat i són una autèntica fàbrica d'una duresa inabastable. El canvi de mentalitat ve a partir de les sufragistes.
La tarea que lleva la cocina es inmensa, por eso tan importante en hacerla efectiva en su funcionamiento para intentar ahorrar tiempo. Esto coincide también con la demanda de las mujeres de papel político y de papel en lo público, con las sufragistas, con los movimientos sufragistas en todo el mundo. Si tú no tienes tiempo libre, ¿cómo vas a ir a estudiar? Si no tienes tiempo libre, ¿cómo vas a ser actora política, ¿no? No tienes tiempo para estar en la calle. Por tanto, hay todo un discurso que se asocia con la reducción de la cocina y con la eficiencia de la cocina, sobre todo, no es tanto hablar de reducción, sino de la eficiencia, que eso lleva a que sea más pequeña, con la necesidad de las mujeres de tener tiempo, tiempo propio, pero también tiempo para la acción sociopolítica, la que queda, ¿no?
Si vull manifestar-me al carrer, necessito una cuina més pràctica, més petita, més sostenible. Tot i així, aquestes idees no les recullen encara els arquitectes. Les primeres en abordar-les són economistes domèstiques, com la Catherine Beecher. L'economia domèstica era justament una carrera universitària feta justament per portar l'economia de la casa. Sabeu qui la feia, no? Dones com la Beecher comencen a plantejar-se un canvi.
Ramena, ramena, nena. Ramena, ramena, nena. No reposis ni un moment. Si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Ramena.
A Barcelona, dos arquitectes com Cerdà i García Fària demanen canvis. Cerdà diu que la cuina és la gran oblidada i García Fària que són insalubres, com recorda la historiadora Isabel Segura, però van haver de passar molts anys perquè els fessin cas.
Constaten que és l'espai més petit de les cases i que, en canvi, és el lloc on es concentra la major activitat o l'activitat més important. I, d'alguna manera, fan una proclama demanant que les cuines guanyin espai i, en canvi, comparades amb la saleta, que era un element, diguem-ne, ornamental de visites, de representativitat social, no cal que tingui tant d'espai.
Una de les idees més revolucionàries pel que fa a la cuina i l'alliberament de la dona és obra de Melusina Fay Pierce, una feminista americana de finals del segle XIX, principis del XX, que imagina una casa sense cuina. Això que avui es coneix com cohabitatge o cohousing. Imagina una casa sense cuina que iguali, evidentment, els gèneres.
Sí, antes en la casa premoderna, alberga muchas tareas que han ido saliendo de la casa, como es la educación, que a finales en el siglo XVIII comienza a salir y se establecen las instituciones educativas, los hospitales también empiezan a aparecer después, todo eso sale. Y ella dice, ¿por qué no sale la cocina también? Que finalmente necesita un conocimiento específico, unas máquinas, una tecnología específica y no tiene por qué estar solucionada en cada casa. Entonces ella propone casas sin cocina y propone que cada X casas haya un edificio, una casa, donde haya las máquinas para cocinar, para lavar, para todos los trabajos domésticos, pero de manera colectivizada.
Per què era tan revolucionària la idea de Melusina Faye-Pierce i per què el cohabitatge ha costat tant d'implementar-se, tot i que a dia d'avui hi ha exemples en molts llocs? Zaida Mushí ho té clar.
Jo crec que interessa perquè al final... ¿Por qué se nos sigue promoviendo que vivamos aislados y separados? Porque una sociedad aislada y separada es mucho más dominable que una sociedad que hace comunidad. Evidentemente, una gente que comparte y que se organiza y se autoorganiza y genera red es más peligrosa para cualquier sistema que la gente aislada.
El que proposava és que en aquesta cuina hi treballessin homes i dones, cobrant un salari, perquè cuinar cada dia és una feina.
Vagando por este mundo, acabé por soñar.
Una altra dona, aquesta sí, arquitecta austríaca, Margaret Schütte-Libotsky, va revolucionar la cuina. Va ser la inventora del que es coneix com la cuina de Frankfurt, o vaja, la cuina que tenim la majoria a casa, la cuina de mòduls.
Tiene en cuenta todo el trayecto y todas las labores que haces en una cocina. Por tanto, hay todo un espacio para sentarse al lado de la ventana para preparar los alimentos, que en ese momento se preparaba mucho más, se gastaba mucho más tiempo en preparar que ahora, evidentemente, la comodidad de cómo tirar la basura, cómo limpiar, es la primera cocina azulejada, o sea, muchas cosas que tenemos hoy vienen de allí.
A la mateixa època, quan l'arquitecte austríaca donava respostes reals, un gran arquitecte com Le Corbusier no anava més enllà d'una imatge estereotipada sobre la cuina i també sobre la dona.
I ell diu, ara no me'n recordo l'èxit de memòria, però ve a dir que la família serà feliç i el marit és feliç i que la dona, d'alguna manera, ja no ho dic així, molt, no tinc el llibre al davant, si la família, allò, si la dona fa feliç el que es pressuposa que és el cap de família. Aquesta és la mentalitat que hi ha a l'època.
Convertiu la cuina en un espai de somriure femení, deia la frase, que jo sóc Le Corbusier i aquí no hi entraré.
After one whole quart of brandy, like a daisy I'm awake, with no Broma seltzer handy, I don't even shake.
A Catalunya no anava gaire millor. Aquí el grup d'arquitectes del GATPAC, format pels grans arquitectes de l'època com Josep Lluís Sert, Torres Garcia, Sobirana, cap a 1930, també van creure que això de les cuines no era prou viril i, per tant, poc important.
Ostres, perquè no van... D'alguna manera, ells que estan tan vinculats amb la modernitat arquitectònica europea no miren les cuines que estan fent.
I així ens anem acostant a la cuina incòmoda i estreta amb la que tots hem crescut, amb aquell safareig al final. Ho explica l'arquitecte Zaida Mushí.
Hacer la cocina cada vez más pequeña, por ley, por normativa, en donde las tareas se hacen muy difíciles y evidentemente se hacen de manera aislada y sin condiciones de calidad de espacio, porque muchas veces la cocina permite la normativa que tú tengas el lavadero entre la cocina y el exterior, el lavadero, que tampoco sería lo ideal, ¿no? Todo el humo de la cocina sale por la ropa que estás secando, pero por otro lado te separa de la fachada y hace que ese espacio, además de pequeño y estrecho, sea oscuro, no tenga luz, porque al final el tendedero o el lavadero se empieza a llenar de cosas y la luz que podría entrar por ahí no entra.
El disseny d'una cuina està ple d'ideologia.
Ideològicament la cocina era el centro de comer, cuando no lo es, ¿no? Y es un arma, porque pensemos que eso, después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí también se hace en la época de Franco, la mujer en la cocina, ¿no? Vender la cocina como el lugar donde la mujer se realiza a través de tener esa cocina súper limpia, con un montón de aparatos, depende el momento histórico y las capacidades tecnológicas del país, hay unas u otras, pero la cocina del sueño americano és la prisió de la mujer.
I aquesta ideologia fa que la cuina, que aparentment és el centre de la casa, estigui ben lluny del menjador, separada per un passadís. Les dones tancades a les cuines, separades del menjador, on l'home és el rei. I allà al menjador, el fricandó, hi és el plat i fa una fantàstica olor.
Al final és ideològic el que se tiene que ver o no ver, lo que es bonito o no es bonito, ¿no? Si yo como un pescado y me gusta, pero no quiero saber cómo se hace o cómo huele, pues algún, es como, perdón, como la comparación con una compresa que te la muestran con agua azul, cómo funciona, ¿no? No te voy a enseñar cómo es la realidad porque es fea.
Si la burgesia o la classe mitjana volien separar la cuina del menjador i entaforar-la ben lluny, els blocs d'Estraradi, el model era un altre.
Paradoxalment, diguem-ne, és en aquests espais o en aquests edificis on es plantegen alternatives en aquella cuina situada en un cul-de-sac. La cuina en algun dels edificis, els polígons habitacionals tan denostats, tan criticats, bueno, és cuina menjador, és a dir, són espais que estan vinculats i que d'alguna manera recupera aquella tradició històrica de fer la cuina com a centre de la vida relacionada a l'espai domèstic.
Això era a Espanya i a Catalunya, i encara moltes cuines són així, que no tots poden canviar-les, és clar. Als Estats Units, als 50, no hi havia passadís entre cuina i menjador, però la mentalitat una mica era la mateixa.
En els anys 50, als Estats Units, la cocina americana com la gran cocina donde hay una mesa para, sobretot para el desayuno o para los niños, digamos, esta idea como de family room, ¿no? La habitación de la familia que se transforma, que la cocina se transforma en eso, ¿no? La familia entendida por la mujer y los hijos, no el marido, porque también eso lo podemos ver claramente en cualquier serie de la época de televisión. Cuando llega el marido, las escenas ocurren en el salón. El marido nunca entra en la cocina, por muy que esta sea bonita, excepto en el desayuno.
Una cuina que es convertirà en una presó d'or plena d'electrodomèstics d'última generació.
Hi ha la fi de la Segona Guerra Mundial, per tant, ja tota una indústria armamentística que recicla en la producció d'electrodomèstics i, per tant, aquests electrodomèstics s'han de vendre. I aquest vendre, en el cas concret de Molinex, que diu Molinex allibera la dona, ja està jugant, diguem-ne, amb les propostes dels primers moviments feministes i de les grans teòriques. Molinex és una companyia francesa, Simone de Beauvoir ja ha publicat el segon sexe, i llavors està jugant amb aquest desig de trencar el model de feminitat, però des de la perspectiva allò consumista, compreu electrodomèstics i sereu felices.
I com estem avui? Doncs no gaire millor. Les cuines obertes han canviat una mica les coses, però encara falta molt.